No, no, no que venen de fora de Catalunya, que venen fora d'Espanya. Diguéssim, doncs el desafiament és brutal. Llavors hem de gestionar aquesta expectativa. No podem fer el mateix que estàvem fent.
Pere.
Sí, hola, bon dia. Jo volia fer esment a això, precisament, a aquesta diversitat que vostè mateix subratlla de que serà molt més alta d'aquí un temps, no? De gent vinguda de fora a les aules, no? O amb famílies vingudes de fora. Moltes vegades ho associem això necessàriament a un problema. Jo li volia preguntar si no és també una oportunitat de fer un ensenyament molt millor, perquè objectivament, com més diversitat hi ha en una societat, en un lloc, doncs hi ha moltes més possibilitats de tenir mirades diferents, contextos diferents, punts de vista diferents, i això al final sempre és enriquidor. Per tant, la meva pregunta és, la diversitat sense recursos pot ser un problema, sens dubte, però la diversitat amb recursos i ben gestionada és una oportunitat també per tenir un ensenyament, fer un salt en l'ensenyament i tenir un ensenyament millor?
No puc estar més d'acord, no puc estar més d'acord. És a dir, per això insisteixo que el que jo crec que no podem fer és continuar fent el mateix amb un canvi tan fort de sociologia, per dir-ho així, d'aula. No puc estar més d'acord perquè no només és una oportunitat en el sentit, fins i tot com a país, sinó, en primer lloc, estem donant oportunitat a persones que estan buscant oportunitat. Estem donant oportunitat també a una visió diferent de societat, a una societat, la catalana, que està històricament absolutament construïda sobre la diversitat de gent que ha vingut de fora també, no? És a dir, un autèntic passadís, no? entre territoris. I sobretot aquesta idea de és que estem davant de l'oportunitat de construir una societat molt més digna, per dir-ho així, no? On les persones pensin més en el bé comú que no només en aquest bé individual. Però això indubtablement requereix una reflexió sobre el propi propòsit de l'escola obligatòria. Jo insisteixo moltes vegades quan parlo, estem parlant d'escola obligatòria. Els alumnes no van perquè volen.
Ja, ja.
Quan són petits...
No, quan van perquè volen, que és la universitat, veiem que hi ha un absentisme molt clar. Vull dir que sí, sí. Doncs, aquest és un altre problema que tenim. Però vaja, sí, sí.
Exacte, és un mal símptoma.
Sí, sí, és un mal símptoma. Anna.
Bé, jo l'escoltava atentament i jo penso que l'escola pública té un repte tremendo, que és, esclar, això de ser inclusius en èpoques tan complexes. Clar, què és ser inclusiu? Ara un moment dius, no sé, per exemple, jo tenia una amiga que tenia una nena adoptada que per cert era xinesa, o sigui que aquesta persona no tenia cap problema amb la complexitat, i es queixava doncs que al col·legi, com hi havia molts nens musulmans, volien parar pel Ramadan. I dic, no, si ja t'entenc, dic, però amb ells també els deu xocar parar per Nadal. Clar, és que dius, arriba un moment que nosaltres el Nadal tu ja el descomptes doncs com una tradició tal, però no deixa de ser una festa religiosa, no? Llavors, esclar, jo penso que hi ha una paradoxa, que és que tots volem una escola pública inclusiva, però a la que traspasses la porta de l'escola té una societat cada vegada més polaritzada, menys inclusiva, diguem-ne, a la pràctica. D'altra banda, ja em perdonarà, i intento dir això amb tot el carinyo, respecte i preocupació, i sense ni una ombra de menyspreu. Sumat tot el que portem al matí parlant, home, a mi no m'estranya que qui pot pagar la privada se'n vagi a la privada, i a mi em preocupa que l'escola pública acabi sent doncs un servei de beneficència per qui no pot pagar la privada. I creguin que em sabria molt de greu, eh?
Començaré per aquesta última part. A Catalunya tenim, dins de les pròpies, diguéssim, configuració de les autonomies d'Espanya, tenim una situació, des del meu punt de vista, molt interessant, no? És que tenim un servei públic d'escoles de titularitat pública i d'escola de titularitat concertada. Però, atenció, perquè si no minvem les diferències que fan que una família pugui anar a una escola de manera indistinta, passarà el que vostè assenyala, no? I és que algunes famílies busquin doncs un lloc on estan els meus, per dir-ho així. De totes maneres, diré una cosa, això dels meus cada vegada és més raro, perquè les pròpies escoles, com per la pròpia evolució demogràfica de la ciutat catalana, els meus ja qui són exactament aquests meus, perquè cada vegada són menys, clarament en la part infantil i els primers cursos de primària, no? I això que assenyala, des del meu punt de vista, és el desafiament que un govern ha d'entomar, no? Que és disposar d'un sistema de servei públic que realment doni respostes de qualitat a l'escola. Però per mi, per això insistia, no? Hem d'aconseguir fer les coses de manera diferent, no? Jo trobo, ho he insistit, no voldria ser pesat, però si no tenim un lideratge de sistema més clar, més, amb una societat fins i tot que sigui capaç d'acordar quin és el propòsit de l'escola obligatòria, que volem que passi, com volem que surti, però no amb imaginaris de que ja no existeixen, amb imaginaris d'alumnes que són capaços d'atendre durant 50 minuts als 12-14 anys. No, escolti, però si ja no tenim adults, sí. I després també diria una cosa que ha assenyalat, no? L'exemple que tenim del món adult, desgraciadament, no és molt positiu. Perquè en les institucions públiques, el que estem veient, en les institucions públiques, en els debats públics, malauradament també en molts mitjans de comunicació, la manera que tenen de debatre... Mire, jo he donat sempre classes de llengua i literatura, i promovia aquests debats, no? De vegades el que havies de dir és, però no us demano que debateu igual que veieu en el Congrés o en alguns casos en el Parlament o en alguns mitjans de comunicació. Això no és debatre. Això és només tenir les teves idees guardades per quan et deixen parlar, llavors dir la teva, no? Debatre és, en el fons, està predisposat a canviar de la teva idea, a entendre l'altre, a salvar la proposició de l'altre, no? Jo crec que aquí tenim mala peça al taler, perquè el que ve de fora no és un món, com ha dit, no? És una polarització brutal, no? Amb una sensació de que les institucions, ja no a Catalunya o a Espanya, sinó al propi món, la sensació és que gent que governa les grans institucions històriques, en realitat, perdoni l'expressió, són pallassos jugant amb foc.
És Pepe Menéndez, professor expert en lideratge i innovació educativa. Gràcies per acompanyar-nos, Pepe. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Farem una pausa de 2 minuts i a seguir ens acompanyarà un periodista que ha sigut l'encarregat d'assessorar comunicativament l'Arxidiòcesi de Barcelona i serà el director del guió del gran acte que tindrà lloc a l'estadi Lluís Companys amb el Papa Barcelona. Ara ho expliquem.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ah, quina meravella d'escull. Però, una cosa, quant de temps més podem bussejar?
Doncs tant com vulgui bussejar.
Genial. I quant d'oxigen queda?
El que vulgui, també.
Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
I quants de cetacis?
Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 87 milions d'euros. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
Arriba el partit. I gràcies a l'esplit d'aire condicionat Daikin, un per un de 2.201 frigories, pujarà l'emoció mentre baixa la temperatura per només 623 euros amb 20, i amb els nostres tecnoavantatges.
Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia pal clavat a terra en plena fredurada i la resposta era geló. Un geló, amb J i A, és un pal que es clava a terra per indicar una alineació i en català central sona com la fredor intensa que anomenem geló, amb G i E. 956 dels 1.311 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 11 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong, Anna Sánchez Esperalba, de Mataró, al Maresme. I avui també ens heu dit pica, fita o vara.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb Bafra Blanco, amb Vicent Sánchez, amb Pere Rossinyol i amb Anna Grau, a mesura que s'acosta la data de la visita del Papa Lleó XIV, a Catalunya anem coneixent detalls d'una visita que tindrà escenaris com la Sagrada Família, Montserrat o l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Aquest matí ens acompanya un periodista, col·laborador també de la tarda, de la Solució de Catalunya Ràdio, històric també de la ràdio, que ha sigut l'encarregat d'assessorar comunicativament a l'Arxidiòcesi de Barcelona i també és el director del guió del gran acte que tindrà lloc a l'Estadi Lluís Companys. Xavier Pérez Izquierdo, què tal?
Molt bé, gràcies, bon Ricard. Dia. Serà tot un repte per tu preguntar sobre una cosa que no puc explicar.
Ja, però, home, primer de tot, o sigui, el que sí que puc preguntar-te és com ho portes, tu? Tu.
Jo per fi puc parlar, perquè porto molts mesos
en
silenci. No, dic, no pot dir res. I dic, però és que a casa estan veient que m'està trucant la cúria i que m'estic reunint a hores raríssimes. I diu, bueno, si a la família sí, però no ho diguis a ningú més. I hem estat mantenint en silenci moltes coses.
Sí? És una gran responsabilitat, això.
Sí, i estic molt content. Estic molt content. No sé qui ho hagués pogut fer millor, no ho sé, però jo crec que confio molt en el de dalt, i si el de dalt m'ha volgut triar a mi, doncs endavant. Cert és que creativament hem començat a pensar mil coses i després hi ha qui va retallant. Jo al meu equip de guionistes els dic, no us autocensureu, que és la pitjor cosa que pot haver-hi al món, autocensurar-se. De fet, els alumnes de del màster que faig amb la Manchester, els dic, no, però torneu-vos bojos, sí. Ja us ho retallaran tot això tot arreu.
Ara demanareu perdó, no? Millor demanar perdó que permís.
Sempre. I, efectivament, s'ha donat el cas que hem començat
a retallar
cosetes.
Perquè l'encàrrec com t'arriba?
Era un dia que, de fet, m'estaven trucant per dir-me que no s'havia omplert un dels cursos que jo estava donant, i alhora m'estava trucant el director de la Delegació de Joventut de la Diocesi de Barcelona, mossèn Carlos Bosch. Però saps allò que veies? T'estan trucant i saps? No sé si us passa alguna vegada que no saps si apretar el vermell, el verd, per penjar, per retenir... tot els vaig penjar tots, i vaig pensar l'altre, deu pensar que sóc maleducat. I després estava com tan nerviós perquè dic, alguna cosa deu estar passant, perquè era quan començava a rumorejar-se que vindria el Papa. Deixa'm anar a missa, i era entre setmana, vaig sortir i vaig trucar, i em va dir, Xavi, què tal, escolta, jo havia col·laborat amb ells, i col·laboro de fa temps, i em va dir, tu saps que s'està dient que vindrà el Papa? Doncs vindrà el Papa. I dic, oh, que guai, no? I m'agradaria, diu, que ens ajudessis a tirar-ho endavant, però no es pot dir absolutament res. I encantadíssim, vaig dir que sí, i mira...
I llavors, no ens pots explicar res?
No.
Quan durarà l'acte de l'Estadi Olímpic, més o menys?
Mira, obren les portes a les 4 de la tarda, que a l'Estadi Olímpic, pensant-nos que un dimarts no vindria ningú. Però no vindrà ningú. Qui ha de venir? Si es veu millor per la tele. I hem fet curt. La gent s'està enfadant. Diu que podíem haver anat a llocs molt més grans, o sigui, des de Maria Cristina, a l'Espai
Fòrum... I això ja no era replantejable.
Jo crec que no, i això ja no em toca a mi. Però sí. Cert és que s'havia plantejat com quan va venir a Sant Joan Pau II al Camp Nou, però s'havien d'aturar les obres més d'un mes, i això era inviable. Devien buscar aquest altre lloc. I aquí va ser quan vam pensar com ho fem. Obren les portes a les 4... A les 6, aproximadament, és quan començaríem a fer el que seria l'acollida, i seran com dos grans blocs. El bloc, que és el que estic portant ara, que és el d'acollida de la gent que anirà venint, que serà un espai com... És una vetlla papal, vull dir que hi haurà una miqueta d'oració, una miqueta de silenci, una miqueta de música, hi haurà també pregària, hi haurà confessions, vull dir que és una cosa com qualsevol altra vetlla. I la segona gran part, que serà la del Sant Pare quan entri.
Alça la mirada, és el lema de la visita.
Sí.
Aquesta idea d'on sorgeix?
Mira, quan es va pensar que vingués... perdona, primer havia de venir el Papa... Va ser una sol·licitud que es feia des de Catalunya. perquè vingués a inaugurar la Torre de Jesucrist a Barcelona. I el papa va pensar, mira, reprendré el viatge que tenia pendent també amb Canàries, per tot el tema que volia fer el papa francès de les pateres i tot aquest... Va dir, doncs faré. I Madrid va dir, doncs ens afegim al barco. I així que faran Madrid, Barcelona i les Canàries. I llavors va ser quan... Quina era la pregunta ara?
No, que sí, la idea d'alçar la mirada, diguéssim.
Sí, això. I llavors ens van reunir diversos grups, perquè hi ha com petites comissions, la d'alçar la mirada, hem de crear un himne. I llavors, entre un grup de Barcelona, de Madrid i de Canàries, els primers que ho van proposar van ser els de Barcelona. I a Barcelona van proposar, caram, perquè... Què millor que anar alçant la mirada quan estàs mirant la Torre de Jesucrist, no? On està la creu. I els va agradar molt aquest lema. Van coincidir tots tres grups, els de Madrid, el de Canàries i el de Barcelona, i així es va quedar, alça la mirada. Va agradar a tothom i es va crear aquest himne meravellós.
El que ha transcendit per això és que hi haurà actuació conjunta, Sergio Dalma i l'Escolaria de Montserrat,
sí.
En català.
El Sergio Dalma cantarà la que canta habitualment amb l'Escolaria de Montserrat.
O sigui, la cançó amb Dones Força.
Amb Dones Força, en català, sí.
De TV3, que van fent el disc de la Marató, no?
Sí.
On cantaven amb l'Escolania.
Sí.
Mítica cançó que ha anat sonant a molts llocs.
I que posa la pell de gallina cada vegada que escoltes, és per plorar.
Mira, aquesta.
Amb Dones Força per superar els obstacles.
I això, per exemple, és a dir, aquesta és una idea que teniu aquí... el Vaticà la de validar.
Sí, comencem a fer pluja d'idees, a pensar moltes coses i comencem...
No,
però així
sí,
i aixà. Sí. I sí, primer...
Qui és el Vaticà? O sigui, ens hem d'imaginar una... 7 persones, 8, 25...
Jo conec un.
Un.
Però, en principi, primer parles amb el bisbat. Doncs tu tens la idea, la proposes al bisbat, sí. El bisbat comença a dir això estarà bé, perquè són qui més coneixen la gent del Vaticà, i, de fet, ara crec que també aquests dies estem tenint com reunions paral·leles, per mirar l'escaleta de l'acte, perquè, clar, aquest senyor li estan posant moltes coses, no sé quan dormirà. Perquè,
clar,
a part
hauria de descansar, lloc, també, no? Perquè,
clar, hauria de descansar. També vol anar al convent de Sant Agustí, perquè ell és Agustí.
A la presó.
A la presó de Cambrians, i ha d'anar a molts llocs. I llavors, clar, volen mirar una miqueta de... Bueno, no el matxaqueu gaire, que sí, que pugui anar tot arreu.
Clar, estem parlant d'un esdeveniment... No sé, Vicent, si vas coincidir... Tu no eres director de TV3, no? Com va venir el papa Benet XVI a la Sagrada Família? Encara no. No.
Quin any era?
Ostres...
Ui, ara t'he pillat.
No ho sé.
Clar, és que...
Fa molts anys.
Però tu tampoc te'n recordes, no?
No me'n recordo de l'any, per això.
No, perquè hi havia el Cunife en els matins de TV3.
Soc una persona humil que pregunta allò que no sap.
Sí, sí. Clar. Però va ser, si ho recordeu, per això la visita del Pablo Benet XVI.
Sí, almenys, que la recordem.
2010 era, no.
No,
és director encara.
No.
Però sí que va ser un esdeveniment increïble.
Històric.
És que és històric.
O sigui, creguis o no creguis en Déu Nostre Senyor, és una cosa històrica, a més passa a la teva ciutat i que la gent no s'oblida mai.
Ara és un moment polític que també és una figura, el papa és una figura espiritual en molts sentits, però també molt política, no? Amb aquest enfrontament amb Donald Trump. És a dir, també és un missatge molt polític que el papa decideixi venir a Barcelona, i en aquest cas a Madrid i a les Canàries.
Sí, però ell no deixa de donar el seu missatge, que és pau, 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 constantment pau. I jo no sé si l'hagués assessorat a enfrontar-s'hi així amb la dialèctica del Trump, però ostres, m'ha agradat respondre-li, ei, tio, que aquí jo només demano pau. No? I aquest missatge va calant. I només diu pau i només respon pau a tots els missatges o atacs que pugui rebre de Donald Trump.
Pere.
Sí, jo estava pensant de que, òbviament, aquesta figura del papa és en aquests termes que esteu dient, que va més enllà de la qüestió purament espiritual, i que en aquest món de pau ve en un país en què encara hi ha algunes ferides obertes de fa molts anys, i farà la missa, diguem, en un estadi que es diu Lluís Companys, no?
No serà missa, eh?
Bé, aquest acte que farà...
De pregària,
serà en un estadi que es diu Lluís Companys,
sí.
En un país en què hi ha encara unes ferides obertes relacionades amb la guerra. Va ser assassinat per un règim, diguem, que en el seu dia va tenir el suport del Vaticà del seu moment, i que potser és un moment màgic també per contribuir a tancar ferides, no? No sé si s'hi ha donat una volta el fet de que sigui en l'estadi Lluís Companys.
Jo no hi estava en el moment de decidir a quin lloc havia de ser, però la veritat és que no se li ha de donar més importància, i cert és que, aprofitant la vinentesa, es poden tancar totes aquestes ferides, perquè tinc entès que el president Companys va ajudar molts clergues a salvar-se i a anar cap a l'exili.
Quina gran oportunitat, doncs.
Sí.
Anna?
Sí, doncs m'ho ha tret de la boca, no? Dius, a veure, en Pere, el Company no el va fusellar a l'Església, el va fusellar el franquisme.
El va fusellar el franquisme, que tenia la bendició de l'Església en aquell moment.
Tenia la bendició, entre altres coses, perquè el franquisme havia combatut una gent que podien matar gent per anar a missa.
Pel que sigui,
no és cap tonteria. No. Vull dir, és que, a veure, aquí si fem net de la memòria, fem-la bé. Vull dir que aquí hi ha hagut gent, diguem-ne, que la van matar per anar a missa. Vull dir, a veure, aquí va haver-hi un xoc molt desgraciat entre una esquerra extrema anticlerical i quema conventos i quema cures...
Que no és el cas d'en Companys.
Que no és el cas d'en Companys, però tampoc... Llavors tampoc es pot culpar a qualsevol persona que cregui en Déu, se li poden demanar comptes d'això, i ja tornem amb... Li demanem una mica de serietat, home.
Ja li està dient, no hi ha pregunta, només que vostè hauria de ser més seriós.
Sí.
Jo crec que el senyor Rosselló l'haurien de contractar vostès en la pròxima vinguda, perquè té idees, i aquesta pluja d'idees que parlem, i ja que tenim idees, Sergio Dalma està molt bé, però Rosalía últimament ha tingut aquesta...
Ho heu provat, això? Es pot dir o no?
No puc dir res. No puc dir res.
Calla, que ho viurà una sorpresa.
S'han provat molts artistes, i molts també estan de gira, molts...
Però hi ha gent que coincideixen en una sèrie de circumstàncies, com per exemple l'últim disc, tot el que implica aquest últim disc, de sensibilitat religiosa, etcètera, etcètera.
S'ha intentat contactar amb molts artistes, però cert és que molts estan de gira i altres pel motiu que sigui. I també és que no hi ha gaire més temps, perquè s'ha de donar més importància a la vetlla papal, a la pregària, amb la custòdia allà exposada, i els moments previs és un moment previ d'acollida.
I jo, hi ha una cosa que a vostè no li correspon, que és el paper de la dona dins de l'Església, però sí que recordem que l'última visita d'un papa a Barcelona, a Sagrada Família concretament, va haver-hi un episodi que va ser considerat que era insultant, que mentre els homes, començant pel papa i acabant per tots els bisbes, etcètera, etcètera, ho patrocinaven tot, hi havia unes monges que estaven allà netejant un altar, les estovalles, tot el que havia, i es va dir, això no pot ser. I li pregunto, per tant, si això ho han tingut en compte ara per millorar-ho, ja que l'Església es va obrint també molt lentament a tota aquesta sensibilitat, si això ho han tingut en compte ara.
Jo desconec, però també t'he de dir que aquella imatge, que la recordo perfectament,
tots el recordem,
per ells és, per elles era un moment de molt d'honor.
Segur. Però
sí,
no és...
O sigui, Jesucrist era el primer que netejava els peus als seus deixebles.
Segur.
Per tant, ell...
Però Jesucrist tenia altres papers, a part de netejar els peus als deixebles.
Doncs les monges tenen també aquest paper de cuidar fins l'últim detall tota la cerimònia i tota la litúrgia de l'esdeveniment.
Sor Lucía Queralt, això ho sap, perquè veig vostè a veure què diu, perquè ja no, això és molt combativa.
Jo sé que ha tingut contactes i sé que hi alguna cosa hi haurà, però no sé si es pot arribar a dir. Però ja sabeu com és Sor Lucía Queralt, que tot el que demana ho aconsegueix.
Hi ha una cosa també que és extraordinària de Catalunya, que és que els lligams que hi ha amb aquest papa són molt importants, no? Vas rascant i vas veient que hi ha moltes persones de confiança que són de Catalunya. Vull dir que tampoc és casualitat que el papa confiï segurament en Barcelona per fer aquesta visita i aquest viatge.
És molt, molt bonic que hi hagi aquesta confiança. També el papa també tenia aquest vincle, doncs, amb Sor Lucía Queralt i gent d'aquí, i també amb el cardenal Omella. Per tant, aquest vincle ho havia d'agrair d'alguna manera, i de quina millor manera que la de venir aprofitant la benedicció de la Torre de Jesucrist. Va aprofitar això. Vull dir que, i ja que hi érem, doncs va demanar fer d'anar a Canàries, que era el pla que tenia inicial el papa Francesc, i per tot el tema aquest de les pasteres.
Ha fet una mica de gràcia quan diu quan Madrid se'n van assabentar...
Sí,
va,
jo també.
Ah, és, això ja sí, ho sabem sí. Com va, eh?
Sí, sí. Que per cert, el papa anirà al Raval. O sigui, això jo ho trobo...
És que ell és Agustí.
Sí, sí.
Llavors va al costat de les missioneres de la Caritat...
Però va al mig del Raval, que això és un... És a dir, a nivell de seguretat, a nivell de simbolisme, també.
Cert.
És brutal.
Sí, perquè nosaltres, que ens estem posant també en contacte amb el protocol de seguretat per la ciutat, doncs suposo que ho estan tenint molt en compte, en quin moment anirà allà. I també anirà a la catedral per fer una miqueta de pregària amb els voluntaris, que s'han apuntat moltíssims, a l'igual que les entrades, que es van esgotar en poc més de 10 minuts.
Afra.
Jo comparteixo aquesta idea de que el papa ha de llançar missatges i l'Església ha d'avançar, llançar missatges. De fet, en el Raval també és un missatge en si mateix com a centre neuràgic en el que jo personalment he viscut. He sigut molt feliç, multicultural, i crec que és un missatge a enviar al món. Jo no sóc creient, però sí que reconec en el papa una veu important de la defensa de la dignitat humana. I a mi m'agradaria trobar un papa que llança un missatge d'inclusió, de respecte, de tolerància, d'esperança, en un moment en el que a casa nostra podem dir que senyora força, i sobretot estic especialment interessada en veure quin és el missatge que es llença al respecte de la dona, per suposat, però al respecte de les persones migrants i l'acollida de les persones migrants, no? Cap als joves, perquè entenc que els principals receptors d'aquest missatge han de ser les persones joves.
Doncs estarem molt pendents. De fet, ho cobrirem, per tant, ho explicarem també a Catalunya Ràdio en una programació especial que ja estem treballant des de fa dies per seguir minut a minut aquesta presència del Papa a Catalunya en diferents punts, a Montserrat, també a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a la Sagrada Família i a la presó, per exemple, que ara explicàvem, alguns hospitals que també visitarà. Tot això ho seguirem també, com sempre, a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Xavier Pérez Izquierdo, gràcies per acompanyar-nos.
Alça la mirada,
sí,
Ricard.
L'alçarem. I ànims, que sé que et venen dies
una
mica complicats, sobretot aquest dia que tens el guió tancat i et deuen dir, no, al final canviarem tot.
Pensa que
ho farem més senzill. Ho farem
pensa que
senzill.
Fins i tot m'havia escrit un diàleg amb el Sant Pare i van dir, no,
no, això no,
per protocol, quan entra el papa tothom fora.
L'has conegut?
No, aquest no, però el francès sí.
Sí. Sí, i el coneixeràs? Està previst que el puguis saludar, que el puguis...
Estic lluitant.
Home, segur, no?
Espero.
Sí.
Hi haurà foto?
Un mica el premi, no?, de tot plegat.
Sí,
sí. Xavier, gràcies. Bona feina. Tu,
gràcies.
Tanquem l'agora avui amb Afra Blanco, amb Anna Grau, Pere Rossinyol i Vicenç Sánchez, però abans Marisa Gil pel Forada. Bon dia.
Bon dia.
Tenim més coses per explicar avui al matí de Catalunya Ràdio.
Tot seguit, conversa amb el sociòleg i exministre d'Universitats, Manuel Castell. Sentirem les seves reflexions sobre el nou ordre mundial, l'ascens i consolidació de la ultradreta, sobre el paper de la intel·ligència artificial en aquesta transformació, o sobre com ens afecta tot plegat a la vida quotidiana.
A les 11 sentirem en directe la veu de Sílvia Pérez Cruz. Ens interpretarà un tema del seu últim disc, Oral Abisal, que va sortir al mercat divendres passat. Un àlbum dual, diu ella, que contraposa dos mons, el càlid Oral amb el fred Abisal.
I tancarem aquesta hora amb l'humor del Gerard Jubany, el Xavi Espinosa i l'Ona Vinyamata, i el concurs pendent del Joel, que permetrà un dels nostres oients guanyar fins a 200 euros.
I a partir de les 12, a la Renaixença, coneixerem una mica millor l'artista Ofèlia Drac, i l'objecte protagonista serà el llagut.
Abans que han dit els altres, Gerard Jubany, Joel Díaz. Hola!
Hola!
Hola. Què?
Doncs que avui vull començar amb una cosa... Una cosa que ens ha de dir la companya Anna Alfonso al butlletí de les 5.
A més, alerten que la mitja d'edat dels treballadors d'aquest magatzem és de 53 anys, cosa que...
Gràcies.
Ens hem quedat amb les ganes de saber la cosa. Dita aquesta cosa, ha arribat temps per l'humor al matí de Catalunya Ràdio, càrrec de Ricard Ostrell i dels nadons que han nascut avui a Catalunya.
Avui és dimarts 12 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Nord, amb 3 quilos 17 grams,
vale.
I el Nesta, que no... Nesti...
Hola!
Mira, que donaven més joc nord per fer acudits
sí,
que
sí,
Nesta...
Però no l'hem perdut, però... l'ha nascut, el nord.
Molt bé, per cert, també és digne de comentar la teva aparició a RAC1 aquest mateix matí, aquest Ricard.
Any.
Sí, ha sigut quan la Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, estava tenint en Basté des d'aquí Catalunya Ràdio.
Com des d'aquí?
Sí. Tu creus?
Ah, perquè quan acaba l'entrevista la tens per telèfon.
Exacte.
Val.
Des d'aquí mateix. Ha gosat fer això. I han cridat, llavors, casualment, per una mala coincidència, han cridat el teu nom per megafonia.
I s'ha sentit?
No? També a l'augment de les desigualtats socials. Tenim una societat que cada vegada ja creixen més aquestes desigualtats, no? I això es trasllada a l'aula. La realitat a les aules és la realitat social. La composició social.
Se sent res.
Sí.
Tornant-lo a posar, però calleu, a veure.
No, però
la posar.
No, però la que parla és la senyora aquesta, vull dir, no pot callar.
No? També a l'augment de les desigualtats socials. Tenim una societat que cada vegada ja creixen més aquestes desigualtats, no? I això es trasllada a l'aula. La realitat a les aules és la realitat social, la composició social que tenim ara. I això no s'ha acompanyat ni dels recursos ni de les mesures.
Sí. Vols el seu original? El seu original és aquest.
Senyor Ricard Ostrell.
Aquí.
Una mica gamberros, eh?
Va, no sé qui t'ha demanat a aquella hora. Sabent que estaves fent un programa en directe, evidentment. Anem a la rua, perquè ahir al vespre no van digerir gens bé els companys de la caverna tota la celebració del títol per part dels jugadors del Barça. El directe que van fer els del Chiringuito, Àlex Silvestre, que és un d'aquests personatges del programa, acompanyat per Marçal Lorente i Javi Miguel, van veure com Lewandowski agafava una estelada i, clar, com que Lewandowski és polonès...
Mira, a ver, Lewandowski con una... ¿Ves otra cosa de las que no entiendo?
Pues sí, una señora. Muy al final, ¿no ves?
Eso es, pero eso no, esa es la estelada, ¿no?
Es una estelada, esa estelada. Y enorme, además, ¿eh?
De momento estaba siendo una celebración, ¿no? Sí. Sin mucha bandera, pues mira, y tal, pero bueno.
Patapam.
Que Lewandowski, polaco, coja una estelada, bueno, no sé.
Yo creo que no sabe ni lo que coge, ¿no? Se cree que es la bandera de Cataluña.
Y ahora, ¿quién la lleva? Joan García.
El Joan García sí que sabia què agafava.
Sí.
Això era el directe del Chiringuito. Hores després, el programa que fan a mitjanit encara els durava l'emprenyada per l'estelada i per moltes altres coses. Ronda d'opinions als col·laboradors del Circ de Pedrerol.
¿Qué te ha molestado, qué?
Que han faltado el respeto los jugadores del Barça al Madrid.
¿Verdad? ¿Tú crees que han faltado el respeto?
Totalmente.
Pero José, ¿tú?
En ese autobús ha faltado respeto al Real Madrid, a España, a la selección española, al español, a todos.
Sí, bastante. Y al español bastante más también.
Creo que era época para celebrar, un momento para celebrar ellos y no acordarse de los rivales.
Celebración, fiesta, desenfreno, no pasa nada.
El éxito no te da... hay límites.
No saben celebrar.
En algunas ha sido rivalidad, en otras han cruzado la línea.
I a les xarxes, Joel, què han dit?
Les xarxes, Ricard, es fan eco dels problemes amb l'anglès de la ministra de Sanitat, Mònica García. Ahir va improvisar una roda de premsa al port de Tenerife per explicar l'operatiu d'evacuació del creuer aquest i va haver de fer front a una pregunta en anglès dels mitjans internacionals. La pregunta va ser aquesta.
After they come off the boat and right here, has there assessed?
¿Cómo que sí?
Llegaron una evaluación más que seguirá galona, pero que en principio no hay nada para cambiar.
El fet que no entengués absolutament res la ministra de la pregunta potser ja l'hauria d'haver convençut de cedir la resposta a algú altre, però no. La ministra García decideix treure la pols a l'anglès de la secundària i respondre. I jo m'he permès editar la resposta amb alguns elements musicals.
We will expect all the scenarios. We are prepared to respond to all the scenarios, to all the cases, and if the cases appears, we will make all the protocol and assess all the people. No, but I think that we have to ensure that all the protocols will be assessed in all the countries to monitoring all the persons, all the people.
En fi, i ara marxem, i ara sí, a la rua de campions del Barça d'ahir, que les xarxes ha tingut com a protagonistes inesperats la parella de polonesos de la plantilla, el Chesney i el Lewandowski, que feien les funcions de mascaró de proa de l'autocar i agafaven tots els micros que els hi tiraven els reporters. Ara es fa això, de tirar micros a dalt de l'autocar, a veure si els enganxen. Van deixar moments per la història, com quan Chesney va cantar el seu propi càntic.
¿Cómo? ¿Con tech? Pero tech no habla español. ¡Italiano!
¡Chesney fumador! ¡Chesney fumador! ¡Chesney fumador!
Solo esto, ¿sabes? Vale, tech.
Molt bé, Tec. Lewandowski li insistia en el Tec que parlés en italià, però el Chesney li va dir en un perfecte espanyol que no volia parlar italià perquè ell només parla català, no sense abans recordar als aficionats de l'Espanyol que, efectivament, Joan García és de la Masia.
¿Cómo se dice italiano, campeón?
No, italiano.
¿Cómo?
No hablo italiano. No hablo inglés, no hablo italiano. Solo catalán.
Tenim crits de Visca Catalunya, tenim proclames a favor de l'ús del català i el moment àlgid d'exaltació nacionalista va ser quan Lewandowski va decidir fer onejar directament una gran estelada i el Jordi Grau en directe no li va venir de gust impostar cap mena de neutralitat.
Mira, estem veient una imatge que m'agrada. Laura, sí. Robert Lewandowski.
Sí, sí, sí.
Amb una gran catalana, senyera estelada, encapçalant la rua del Barça. Sí, sí, sí.
Li agrada i ho diu, que li agrada en directe, no passa res. Tot un exemple de compromís amb Catalunya i el català, el de la parella de polonesos del Barça, que va contrastar amb el que el dia abans havia fet Gerard Romero trucant en directe a Marc Casador i Alejandro Ovalde, que anaven camí de Canaletes amb el Casador de Sant Pere de Vilamajor, i va parlar en català, però quan li va tocar parlar amb Valde, per algun motiu, va canviar al castellà, i Valde li va haver de recordar que a l'Hospitalet de Llobregat, no gaire, no gaire, però també es parla en català.
Marc! Hola, bona nit, Marc Casador.
Bona nit, estic acompanyat aquí.
Quin és? Ah, vale, pues nada, nada.
Vaig amb Valde al cotxe.
I a Romero, tio. Oh, Alejandro Valde, un mito Alejandro Valde. Buenas noches y muchas felicidades, eh?
Gràcies, home, gràcies. Aquí parlem català, eh?
Sí, tens tota la raó, tens tota la raó. M'encanta que m'hagis fotut aquesta bronca.
Va demanar moltíssimes vegades perdó, el Romero, s'ha de dir, eh?
Bueno, és una equivocació.
Ja està, ja està. No, però jo vull dir que va demanar disculpes.
Bueno, però una vegada ja dia prou.
Ja està, bueno, però si són dos, doncs millor encara, no?
Afra Blanco, Vicent Sánchez, Pere Rossinyol i Ara Grau, gràcies per acompanyar-nos.
Vosaltres, bon dia.
Dimarts, una pausa i de seguir amb nosaltres, Manuel Castells.
Aquest dimecres a 6:45, tot gira amb la transmissió de l'Espanyol Atlètic Club. I després, la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Aquest dimecres a partir de 8:45, la TDT de l'Alavés Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Ei, perdona, una estrella!
Ei, una estrella!
Perdona, una estrella!
Una estrella!
Què? Un crit valent.
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida!
Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella d'Am i CaixaBank.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui ens fa molta il·lusió que ens acompanyi al matí de Catalunya Ràdio una persona que ha rebut tots els honors, que ha assessorat grans líders mundials. És el sociòleg, professor universitari i exministre d'universitats, Manuel Castells. Manuel, bon dia. Benvingut al matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies per la vostra invitació.
Ha estat durant molts anys vivint entre Barcelona i Califòrnia. Ara s'ha instal·lat a Catalunya. És catedràtic de la Universitat Oberta de Catalunya i també de la Universitat de Califòrnia a Berkeley. Veuen ara mateix amb preocupació el que passa a les universitats? Just aquesta setmana explicàvem que hi havia aquí, a casa de Catalunya, un grau important d'absentisme, no? Que hi ha una desvinculació també de la implicació social de molts alumnes. Vostè, que porta molts anys a les universitats, i a Catalunya, que també té un peu, com ho està vivint aquest panorama?
És difícil per mi d'avaluar la situació concreta a Catalunya de les universitats, perquè no ho conec. Jo vaig ensenyar i fer recerca a la UOC fa bastants anys, i diferent, perquè és online. Però, en general, als Estats Units, en molts països, hi ha un problema clar d'un sistema que no està a l'altura de la transformació tecnològica i cultural de les nostres societats. I després jo tinc la tendència a el que no funciona amb els estudiants, la responsabilitat és amb els professors. Perquè si fóssim interessants, suficientment interessants...
Tothom aniria a la universitat.
Poguessin aportar, realment, però... Jo no parlo del que jo no conec, però en el meu entorn, en les millors universitats d'Estats Units i del món, hi ha un problema real, que en general les universitats creuen que són fetes per recerca, i no. El centre de la universitat són els estudiants. El reste són centres de recerca.
Clar, la universitat, durant molts anys, en el cas català, no? Era un espai també de pensament, de crítica, d'esperit d'organització social. Tot això s'ha anat diluint, no? També per aquesta societat més individualista, tecnològicament més tancada, no?
Tens raó. Però el fonamental és que el centre de la universitat ha de ser els estudiants. No el pensament, no la crítica. O sigui, tot això està bé, però no cal la universitat per fer això.
Ja. Sí, sí. Posar al centre l'estudiant, que és el client.
És la justificació de la universitat. Sense estudiants, cap universitat.
Estem en un moment en què veiem que hi ha una desorientació també d'ambició, no? d'aquesta generació jove, que veu com l'habitatge és un problema gravíssim,
gravíssim,
que molts joves han de quedar a viure a casa perquè tampoc troben feina, o la feina que troben no és la que els agrada. Veiem com el món cada vegada és més polaritzat, per tant estem empenyent a una societat cap a un blanc o negre, sense matís, sense gris. A vostè, que ja comença a tenir una experiència, si m'ho permet dir així, li desespera, li desanima el món que ve?
No, desesperar no. La darrera qüestió que hem de perdre és l'esperança. Però em preocupa molt. És una situació realment greu. És un món que en procés d'autodestrucció. Les institucions, les persones estan perdudes, hi ha solucions extremes que fan més greu la situació. Doncs, preocupat? Molt preocupat. Desesperat? No.
L'esperança no s'ha de perdre, perquè si no és quan entra...
Apaga i vam-nos,
sí,
no?
Sí, totalment. Vostè visita la Xina anualment i ha viscut, com dèiem, als Estats Units durant molts anys. Com veu ara mateix aquesta polarització entre aquests dos models?
Més que polarització, hi ha un polarització. La polarització és la conseqüència d'algunes altres qüestions. La més important en aquest moment als Estats Units i al món és que tenim por dels altres. Tenim un món completament globalitzat, interdependent, i que no accepten les altres cultures, no accepten la interacció. Per exemple, l'Europa, tot l'Europa és menys del 6% de la població mundial. Tots els països occidentals junts són menys del 19% de la població mundial. I en termes de produir brut, més o menys, el producte brut és més o menys 50-50. Però continuem a creure que som els reis de la casa, els reis del món.
I són només un 19%.
I concretament, en el cas dels Estats Units, hi ha un problema, que és que, malgrat la decadència moral, de societat, etc., el poder militar, tecnològic i financer és als Estats Units. Miri, les 8 majors empreses del món per valor de capitalització de mercat són totes tecnològiques, i totes les 8 a Califòrnia. No som als Estats Units, a Califòrnia. I si tenim el cas de l'empresa Palantir, la major empresa de seguretat de cyber security, de ciberseguretat al món, el seu líder Peter Thiel, que és un feixista directament, ha sortit un manifest que explícitament crida l'alerta perquè la cultura occidental va ser destrota i que no és una qüestió de conviure, sinó és una qüestió de dominar i de restablir la dominació, perquè però si té el discurs de grups d'extrema dreta a Catalunya, a Espanya, a Europa, és el mateix. Estem sent envaïts. I la qüestió concretament va a l'immigració, és molt més, molt més. I el pitjor problema que podem tenir és l'odi del que necessitem. Sense immigració no hi ha economia actualment, Espanya, Europa, els Estats Units. Sense diversitat cultural no podem sortir de casa, perquè el món és divers culturalment. I volem conservar la nostra cultura catalana i al mateix temps no acceptem les altres cultures. Complicat. Doncs el moment en què les altres persones són l'altre, un altre difós i que sempre amenaça, hem perdut la capacitat de conviure. I aquesta capacitat és realment el problema essencial per l'economia, per la societat, per la cultura, per tot.
Ara parlava d'Europa. Europa viu desorientada, segurament també a base d'aquests cops de volant de Donald Trump, no? Tenim un Donald Trump que ha alterat profundament l'ordre mundial occidental.
Absolutament.
Creu que és per això que és una anomalia temporal, el trumpisme, o que és un símptoma d'aquesta transformació de les democràcies liberals?
Tens raó. No, el trumpisme ha arrels profunds. Curiosament, el principal arrel és un arrel populista de la classe obrera blanca dels Estats Units, que ha estat colpejada per la globalització. Han sofert la desindustrialització, han perdut el nivell de... Aquesta és la base. Més a més, hi ha un altre element que ha estat important als Estats Units i a Espanya i a Europa, que és l'antifeminisme. Els homes ens sentim amenaçats per els drets de les dones. Després de mil·lennis, sí, de ser... de tenir el poder a casa,
el que és important,
no acceptem fàcilment. Empíricament, el que diu són les dades. Doncs és la reacció contra altres cultures, la reacció contra les dones i la reacció contra les élites cosmopolites, educades, tolerants, que són assimilades als universitaris. I doncs la destrucció de la universitat als Estats Units és un procés extremadament perillós, perquè és la destrucció del centre del sistema universitari mundial.
I per això Donald Trump ataca directament les universitats o els investigadors o els professors universitaris que són nadius, diguéssim, d'Estats Units, no?
I les beques pels estudiants estrangers. L'interdicció dels millors doctorants que venen de fora, per exemple, de Xina, i que no poden entrar als Estats Units. El fons de recerca als Estats Units, el més del 80% són federals, i els tallen, excepte si acceptes per escriu, ja d'acceptar un document escrit, que ells te diran el que pot fer i el que no pot fer, en ensenyament i en recerca. Doncs no ens adonem, però estem regressant a una velocitat increïble a qüestions i a moments d'un passat que creiem revolut.
Clar, perquè hi ha més elements que fallen, no? Segurament també ja no només la confiança, sinó la incapacitat o la frustració que ha generat moltes institucions que no han resolt els problemes de la gent, no? Quan veus problemes que són endèmics, que no es resolen, a Catalunya estem vivint unes jornades de vagues d'uns problemes que no només venen d'ara, sinó que venen de fa molts anys, perquè segurament la política no ha sabut donar resposta a les necessitats més urgents que tenia la ciutadania, o perquè també aquí ens hem distret amb altres coses mentre passaven coses que transcendien a la vida del dia a dia de la gent, no? Aleshores, què està fallant? Perquè idees, perquè governs d'extrema dreta s'estiguin extenent a tot arreu del món. Què ha fallat a la política?
La política està bastant obsoleta, la política de partits, i no hem inventat res de nou. Però el problema més important és que una part dels polítics, la part important dels polítics, en lloc de resoldre els problemes, utilitzen els problemes per fer demagògia política. I aquest és molt més greu.
O no problemes, no? Perquè, per exemple, el cas del burca, que és un problema que ha portat sobre l'agenda pública l'extrema dreta. No hi havia un conflicte social sobre l'ús del burca.
Totalment, totalment.
Però, en canvi, tots els partits han comprat aquest debat. També els mitjans, eh?
Doncs, realment, en primer lloc, la classe política és una classe que es mira a si mateixa. La referència dels polítics és als altres polítics, en general. I després, en lloc de centrar-se sobre problemes comuns, ens centrem sobre problemes per poder destruir l'altre.
Vostè parla de dades, no? Per exemple, dades que també o no ajuden a suavitzar aquest context polític i econòmic d'incertesa. Els bancs registren les millors xifres que mai han pogut aconseguir. No? La segona dada que posàvem sobre la taula també aquests últims dies és que els 6 majors bancs d'Espanya han assolit un rècord de beneficis de 10.815 milions fins al mes de març. Vostè quina lectura en fa d'això?
En quin sentit?
És a dir, el fet que en un moment en què hi hagi dificultats en el dia a dia de molta gent, de que no arriben a final de mes, en canvi veiem com els bancs guanyen els que més i fan rècords històrics. Ah,
la desigualtat social.
Sí.
Extrema. Extrema, els Estats Units encara més que Espanya. Però tot arreu del món, les dades mostren que hi ha una desigualtat major que mai de fa almenys 30 anys. A més, és una desigualtat en què els més rics són molt orgullosos de
ser rics. I són més rics.
Presumen.
Sí, presumeixen.
És insuportable, realment. Doncs, la qüestió és com canalitzar l'indignació de la gent. Fa uns quants anys, jo he participat, hi havia el moviment dels indignats. Estem indignats, però no tenim moviment. Aquest és un problema.
Estem resignats,
també.
Vol dir. Indignats, però resignats?
Estem indignats com persones.
Sí.
Una gran part de les persones, a Espanya, Catalunya, Europa, Estats Units, però no tenim moviment d'indignats. En part perquè la política no és el mateix que un moviment. I doncs, si ja no estàs en un moviment i passes a la política i la política es troba bloquejada per una oposició política complicada, doncs la gent surt del sistema i van a solucions molt primitives d'atacar l'altre.
Clar, però això té una conseqüència brutal, perquè t'acabes desimplicant de la societat i, per tant, l'altre ja no t'importa.
L'altre és una amenaça i ho has de destruir. I doncs tanques la porta de casa i, en el cas dels Estats Units, bombardeges. I en el cas d'Israel, Israel és el major perill per la pau mundial actualment. D'una manera que és comprensible, l'atac barbàric de Hamas fa uns anys ha ressorgit la paranoia justificada dels israelians i dels jus sobre l'holocausto, tota la persecució que han sofert a Londres. Però la reacció ha estat de fer als altres el que ells mateixos havien sofert. El bombardeig d'Iran ha estat directament la conseqüència de Netanyahu més o menys dient a Trump i amb molta influència en la política de Trump per qüestions més complicades, però en tot cas no és Trump primer, és Netanyahu primer, i per això la crisi amb l'Iran va continuar, perquè Israel vol destruir Iran directament. Doncs la crisi va continuar, la inflació va continuar, el problema del petroli va continuar, i doncs hem de preparar-nos per trobar solucions, en el mateix temps desenvolupar una capacitat de conviure més enllà de les ideologies polítiques. Conviure és ara el problema més important. La pau és ara el problema més important. Després venen les solucions pràctiques.
Doncs fantàstic, com sempre, anàlisi de Manuel Castells, professor universitari, exministre d'Universitat, sociòleg, que avui ens ha acompanyat per fer aquesta fotografia del món. Deia vostè també al principi de l'entrevista, la conversa, l'esperança. No perdem l'esperança. Malgrat tinguem aquest diagnòstic, no s'ha de perdre, perquè si no estarem morts. Manuel Castells, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies per l'invitació.
Ara tornem.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
012, la millor resposta.
El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors podem destruir jaciments.
Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció de moda, accessoris, sabateria, esports, llar i molt més a la nostra web i app.
I també a les nostres botigues, fins a un 20% de descompte en electrònica.
Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas pa flipar. Hasta 30% de descuento más. De 120 centros con más de 5.000 coches en bandeja. Música pa tus orejas. Solo esta semana, no lo olvides. En Ocasión Plus, tu coche lo consigues. ¡Ven!
Si yo fos pescador.
Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món malgrat la guerra i l'exili.
El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
D'acord.
El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
Conxita Badia, us sona?
Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ip, bon dia.
Hola, Fel.
Què tal? Bon dia, Ostrell.
Què tal? Bon dia. Com esteu? Com... Home, Peyu, hola, Sorguera.
Què tal?
Aquí celebrant la compra d'una... No sé què s'ha comprat, en Xuriguera.
Ah, sí, ja m'ho ha dit a mi, també. Ha dit que havia anat a comprar una bota o no sé què collons
sí,
ha comprat.
Sí, bota d'en Sulfatà.
Sóc a les Terres de Lleida. Hòstia, no, he conegut en Jaume, un home molt ben parit, i a la seva dona, i mira, m'he sortit d'allà amb una bota de 1.000 litres per ensufrar.
Ah, bueno.
I ves que no me'n vagi cap a Gandesa ara a buscar una altra cosa. Vull dir que... Sí.
Però torna a casa, que això... Ja conec un que va anant sí, de poble en poble i acaba no tornant, perdent-se.
Sí.
Això va fer en Pla i en Portet, no? Això van fer, anar voltant.
Sí.
Sí, ho ha fet molta gent, no sé què
vols
dir.
Gent, sí. Molta gent,
molta gent. Ho va fer el Jordi Turull quan vam sortir a la presó.
Sí.
Bueno, què? El Jordi Pujol també ho va fer.
Sí, sí, jo no els fotria la mateixa balança, però bueno.
Però tu fes el que vulguis, però...
Què n'hi has a comprar, Gandesa?
L'espinàs també ho feia fer, l'espinàs anava caminant a tot arreu.
L'espinàs, sí. Sí, sí. Bueno, i en moto també a vegades.
Eh?
En moto també, a vegades anava en moto.
Sí.
També.
Sí.
Bueno,
sí.
El Pere Tàpies també anava en moto.
Sí. Sí.
La volta a Catalunya en carro, en Santiago Rossinyol.
L'Illa, abans que li passés lo de les cames, també voltava.
Sí, ara, sí, no tant. Sí, sí. Corria molt.
Sí, sí, és veritat.
És que no entenc aquesta frase que has fet. No,
no tampoc, Figuera.
Si voleu, fota'm una denúncia i fes-me fora de Catalunya Ràdio, si vols.
Denúncia,
ja està,
perquè t'has de denunciar. No, és que no entenc per què dius això de la denúncia ara.
Què és una bota d'en Sofrà?
Per això d'en Sofrà ja penses que ets el... Sí. Que ets el rei del mambo.
Ell, ell diu coses com per vacilar, en Sofrà, no. I no sap ni què és en Sofrà.
No sap què diu.
En Sofrà és en Sopí, en català, eh?
Sí.
En Sofrà, en català, es diu en Sopí.
En Sopí?
Sí.
No, enfonsau-me
la vida, enfonsau-me la vida i ja està, i deixeu-me...
Ara no faig la víctima, ara no faig la víctima, eh?
Sí.
Però per què és aquesta bota?
Aquesta bota serveix per fer tractaments a la vinya, vale? Que ho necessito.
Ensuflar, ensuflar, vols dir tu?
Ensuflar, no.